Magnificat. Un espai clàssic que obre les portes a tot el que envolta el món de la música. Benvingut a Magnificat.
Bon dia i bona hora tingueu tots. Sigueu benvinguts a Magnificat, on tots els dissabtes i diumenges, de 8 a 9 del matí, us proposem obres dels compositors clàssics. Avui, com cada diumenge, us proposem una variació en dos versions ben diferents. Iniciem el nostre camí per les músiques amb una mica de jazz, executant la sisena variació, un cànon a la seconda, de les Goldberg. I després escoltarem la versió al clavicèmbal. A la nostra partitura d'avui us parlarem del llibre Johann Sebastian Bach, una estructura del dolor, del compositor català i vilafranquí Josep Soler. Llibre que considerem oportú aquests dies perquè aquestes properes setmanes es faran moltes referències a la música sacra i a la música de Bach en concret. Continuarem fins al final del programa, on avui no us proposem un concert romàntic per a piano i orquestra. Aquest fred diumenge de desembre n'escoltarem dos concerts del compositor rus Balakariev. Rebeu una cordial salutació de l'equip de Magnificat i de qui us parla, Xavier Martín. Us volem recordar que si voleu sentir alguna obra o esteu interessats en un tema musical concret, estem oberts a les vostres propostes i ens podeu enviar un e-mail a radio@magnificat.tv indicant-nos l'obra i un telèfon de contacte. I ara els convidem a entrar al nostre Goldberg. La forma de cànon significa l'estricta imitació d'una veu per part d'una altra. A dins dels cànons, el normal és trobar-ne dos o tres veus, encara que podem arribar a trobar fins a vuit. El primer cànon que es conserva és la partitura anglesa, una partitura anglesa del segle XIII, que va anant evolucionant dins Europa fins a arribar al seu màxim esplendor a la polifonia vocal del segle XVI. Tradicionalment s'ha considerat que les 30 variacions Goldberg es poden agrupar de 3 en 3, us ho explicàvem la setmana passada, ja que existeix un cànon cada 3 variacions. Va estar Vandal amb 2K a la primera gravació coneguda de les Goldberg al 1933, que va dividir-les en grups de 5. El gran Glenn Gould les enregistrà el 1955 convençut que cada variació era totalment independent de les altres. Quan les va tornar a gravar al 1981, la consideració per l'obra havia canviat totalment. Deia haver descobert que si establim una correspondència aritmètica entre el tema i les variacions, podem trobar un disseny rítmic que aconsegueix una continuïtat de l'obra. Dit d'una altra forma, que el número clau de variacions per interpretar les variacions Goldberg de Bach no era 30, sinó una. D'on prové tanta teoria i tanta aritmètica? Sens dubte, de les ganes de desxifrar el geni alemany. Bach no va deixar indicacions a la partitura de com interpretar les variacions Goldberg, a quina velocitat o amb quina intensitat s'havia d'assumir cada variació. Així que és l'intèrpret qui s'ha d'inventar la forma de tocar cadascuna de les peces perquè la seva totalitat quedi d'una forma coherent. Us proposem escoltar avui la sisena variació sobre l'ària inicial, que en aquest cas es tracta, us dèiem, un cànon a la seconda per un manual i que, com tots sabeu, us anem proposant setmana rere setmana. Com cada diumenge, comencem amb la versió jazzística i després passarem a la considerada versió original de l'obra. Aquesta era la sisena variació en la versió de Jacques Lussier Trio. I ara escoltem a Keith Jarrett interpretant la mateixa obra, però en aquest cas fent servir un dels dos manuals del clavicèmbal. I després de sentir la sisena variació Goldberg, passem a la nostra partitura d'aquest diumenge.
Proposem llibres, revistes, webs, instruments, gèneres, ritmes, veus i sons. Partitures, la música parlada.
Com us dèiem, obrim la nostra partitura d'aquest diumenge, una secció on us proposem tota mena de publicacions que ens endinsen dins el món de les músiques. Bon dia, Magda, quina proposta tens avui pels nostres oients?
Bon dia, avui us volem fer un apunt d'un llibre dedicat a Bach, fet per l'il·lustre però encara no prou conegut compositor vilafranquí Josep Soler. Un autor sobre el qual dedicarem l'atenció que es mereix en un proper programa, no només per ser penedesenc, sinó per la seva obra, extensa i extraordinària, com a compositor d'abast internacional. Aprofitem per avançar-vos, doncs, el nostre propòsit de dedicar un Magnificat monogràfic en Josep Soler. Avui només us apuntarem que aquest compositor, nascut a Vilafranca del Penedès el 1935, té un repertori impressionant en una varietat molt àmplia de gèneres que van des de la música sacra a la música electroacústica, passant per la música de càmera, les sonates i també les sinfonies. El llibre que us proposem avui és, doncs, Johann Sebastian Bach, una estructura del dolor. El treball de Soler, analític i poètic alhora, ens apropa al cor mateix de la immensa obra del compositor alemany, abordant els aspectes formals de la seva música, però també mostrant com l'estructura de l'obra es barreja fins a confondre's amb les emocions més profundes. A través de la mateixa essència de l'obra de Bach, l'autor ens transporta a l'època que el va veure créixer i composar i ens ofereix un retrat de les idees que aquest gran mestre del barroc tenia de Déu, del sentit de la mort, del dolor, de l'existència humana, en definitiva. Es tracta, al nostre parer, d'un llibre especialitzat, però al mateix temps d'un text que descriu magníficament un període excepcional de la creativitat humana en què l'obra de Bach n'és un dels episodis fonamentals, d'una revolució musical, científica i humanística que va travessar tots els segles i que ha perdurat fins als nostres dies. Bach, una estructura de dolor, és el primer treball publicat d'una obra interessant, d'una interessant col·lecció de llibres musicals, de musical i scherzo. Va sortir a les llibreries l'any 2004, editat per l'editorial madrilenya Machado Libros i la Fundació Scherzo, i es pot trobar a un preu aproximat de 13 euros.
Molt bé, després d'aquesta proposta, que segur és molt interessant per tots els vilafranquins i per tots els penedesencs, passem al nostre concert per a piano d'avui diumenge. Continuem el nostre Magnificat amb el concert per a piano i orquestra, on volem donar a conèixer als nostres oients una selecció de compositors romàntics que no trobem pràcticament mai a les sales de concerts. Mili Alexeyevich Balakirev neix a Rússia el 2 de gener de 1837. Als 16 anys perfecciona la seva tècnica pianística i es matricula a la universitat per estudiar matemàtiques, disciplina que anirà deixant de banda en benefici de la música, a l'oferir els seus primers concerts al piano dos anys després. Al febrer de 1856 va aparèixer per primera vegada en públic, estrenant el seu concert per a piano i orquestra. Sentim aquesta obra d'un jove compositor rus clarament influenciat per Chopin. En el concert, abans d'escoltar-lo, en el concert d'un sol moviment, el tema principal de la peça està basat, us podeu fixar, en cançons tradicionals russes, tant l'obertura realitzada per l'orquestra com a l'entrada de l'instrument solista. Després de la presentació del tema, la peça gira desenvolupant una marxa espanyola que en Glinka va donar a Balakirev. Així, com us dèiem, sentim, escoltem l'únic moviment del concert número 1 en fa sostingut, menor, opus 1, de Mili Balakirev, en la versió enregistrada a Anglaterra a l'octubre de 1992 per la Filharmònica Anglesa del Nord, amb Malcolm Vince com a solista al piano i dirigits per David Lloyd Jones. El 1861, Balakirev, deixeble de Glinka, inicia un període d'intensa activitat pedagògica, donant lliçons a Mussorgsky, Borodin, Cui i a Rimski-Korsakov. I el 1862 va fundar el famós grup del 5, que agrupava compositors russos d'estil, com no, nacionalista. Mentre feia un viatge pel Caucas, va quedar tan admirat per la seva música popular que la va integrar dins de moltes de les seves obres. De fet, Balakirev va ser el major impulsor de la música pròpiament russa, prenent el testimoni del seu admirat Mikhail Glinka. Un dels seus atributs més destacats va ser el rebuig per la tècnica, que en Balakirev considerava un obstacle per a l'expressió. A partir del 1867, dirigeix l'orquestra de la Societat Musical Russa, on el seu caràcter depressiu despòtic, a més del seu nacionalisme musical radical, varen dificultar, certament, el seu desenvolupament professional. La seva decadència personal es va veure agreujada per una crisi nerviosa que pateix el 1871 i que va obligar a Balakirev a deixar la seva carrera musical per anar a treballar a la companyia de ferrocarrils, per guanyar-se, bàsicament per guanyar-se la vida. 10 anys després tornarà a dirigir l'escola gratuïta i el 1883 accedeix a la direcció de la capella de la cort imperial, oferint el seu últim recital com a pianista el 1894. Va morir el 29 de maig de 1910 a Sant Petersburg, deixant una obra no excessivament nombrosa, però de qualitat excel·lent, tant a la línia melòdica com a la simplicitat i exotisme, en un estil semblant al de Borodin. Obra pòstuma, va iniciar la composició del concert número 2 per a piano i orquestra el 1861, però el 1862 ho va deixar i no va tornar fins a 1906, munt d'anys després, acabant fins al segon moviment. Sergei Lyapunov va acabar el concert seguint les directrius que el compositor rus havia deixat indicades. Així, escoltem els 3 moviments, Allegro non troppo, Adagio i Allegro risoluto, del concert número 2, en mi bemoll major, de Emili Balakirev, en la versió enregistrada a Anglaterra, el mateix octubre de 1992, per la Filarmònica Anglesa del Nord, amb Malcolm Vince al piano i dirigits per David Lloyd Jones. Thank you. Acabem el nostre pentagrama d'avui després de sentir dos concerts de compositor rus Mili Balakirev a la versió del segell Hyperion. Desitgem que hagueu gaudit de la música i esperem retrobar-nos amb tots vosaltres el proper dissabte a la mateixa hora al 90.2 de la FM Ràdio Vilafranca. Bon dia.